Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Sandra Gómez. La intersindical qüestiona el pla presentat per la Conselleria d'Educació per millorar les matemàtiques i la comprensió lectora dels alumnes. Recordem que el Departament d'Educació va anunciar ahir que acompanyarà docents de 200 centres perquè puguin destinar 2 hores a la setmana de l'horari lectiu dels alumnes a millorar les matemàtiques a través de l'experimentació i materials manipulables, mentre que va assenyalar que es formarà una xarxa de 250 centres que centraran intensament en la millora de la comprensió lectora, l'oralitat i la garantia de la immersió lingüística. En un comunicat, el sindicat assenyala avui que el pla parteix d'una manca de recursos pressupostaris que en qüestiona la viabilitat i exigeix que qualsevol mesura per millorar l'educació vagi acompanyada d'una reducció de ràtios i d'un augment de plantilla que en garanteixi una implementació efectiva. Adverteix que sense aquests canvis el pla podria no ser més que fum i planteja diversos dubtes sobre l'estratègia d'educació. Canviem de qüestió. La Sareb va perdre 2.198 milions d'euros el 2023, malgrat registrar una venda rècord d'immobles amb uns ingressos que van arribar als 2.748 milions d'euros. Els números vermells es deuen principalment al fet que aquesta gran venda d'actius, un 35% més que l'any anterior, es va fer amb un preu real molt menor al valor comptable. Cal recordar que el Banc Dolent va assumir aquests immobles en plena crisi de l'esclat de la bombolla de la construcció entre el 2012 i el 2013. D'altra banda, la Sareb també ha notat l'increment de despeses financeres fins als 861 milions d'euros. La Sareb tanca, per tant, 2023 amb 29.400 milions de deute després d'amortitzar 1.070 milions en un any. I altres temes, l'estat espanyol i 17 països més, entre els quals hi ha el Regne Unit, els Estats Units, França o Alemanya, exigeixen a Hamas l'alliberament immediat de tots els hostatges segrestats a Gaza. En un comunicat conjunt, els països remarquen que el futur dels hostatges i la població civil de Gaza és una preocupació internacional. En aquest sentit, afirmen que l'acord que hi ha sobre la taula per alliberar els hostatges comportaria un alto al foc immediat i prolongat a Gaza, que facilitaria un increment en l'ajut humanitari i permetria encaminar-se cap a un final creïble de les hostilitats. Així, demanen a Hamas permetre acabar amb la crisi per poder-se centrar en els esforços per portar pau i estabilitat a la regió. I tornant a casa nostra, un centenar de veïns han protestat aquest migdia a les portes de l'Ajuntament de Camarles, al Baix Ebre, per oposar-se a la possible implantació d'una planta de biogàs al terme municipal. La concentració ha coincidit amb la sessió plenària municipal, on s'ha aprovat per unanimitat una moció que insta el govern local a encarregar un anàlisi exhaustiu sobre quines conseqüències tindria la instal·lació i fer-ne públics els resultats. Els manifestants rebutgen ubicar la planta al Pla del Bif i alerten que podria comportar males olors i contaminació atmosfèrica. És Manolo Sánchez, membre de JAPEC.
Estem en contra perquè trinxarà el territori encara més. A més, l'impacte que tindrà mitjambiental, que jo quan parlo quan parlem l'OGPEC d'impacte mitjambiental, no parlem sols dels ocells que hi ha, o dels animals o les plantes, sinó també de les persones que viuen allà.
I en esports, en tenis, Rafa Nadal està previst que s'estreni d'aquí una hora al Masters 1000 de Madrid contra Darwin Blanch de només 16 anys. El manacorí enfronta el partit sense trobar-se al 100% físicament i amb la mentalitat que serà l'últim any que competirà a la Caja Màgica. Així ho va dir ell mateix ahir en roda de premsa, on també va explicar que si per Roland Garros es troba en el mateix estat físic que ara, no competirà el torneig que l'ha fet campió 14 vegades. D'altra banda, demà serà el torn de Carlos Alcaraz, vigent campió del torneig madrileny, que s'enfrontarà a Alexander Shevchenko. El murcià torna a les pistes després de ser baixa a Monte Carlo i Barcelona per una lesió al braç dret. Hores abans del seu debut, el tenista ha parlat així dels diversos problemes físics que ha tingut en els darrers mesos.
Pero las lesiones vienen, al final nosotros tenemos que lidiar con ellas, a pesar también de que yo me encuentro físicamente bien, me he formado bien y demás. Al final todavía tengo 20 años y eso también lo voy teniendo más claro ahora. Tengo 20 años, mi cuerpo todavía no está hecho y pues necesito un par de años para que, bueno, mi cuerpo se asiente también un poquito a esta exigencia.
I en futbol, la Lliga ha donat a conèixer els horaris de la 35a i 36a jornada del campionat de primera divisió. Seran les últimes que es disputaran sense tenir en compte la unificació d'horaris quan hi hagin joc places europees. La 36a jornada serà entre setmana, motiu pel qual els equips liquidaran les dues jornades en 4 dies. El Girona obrirà la 35a jornada visitant l'Alavés, serà el divendres 10 de maig a les 9 del vespre. Mentrestant, el Barça serà l'encarregat de cloure la jornada amb un altre partit en dilluns, el 13 de maig, a les 9 del vespre, rebent la Reial Societat. L'endemà d'aquest partit, el dia 14, el Girona rebrà el Villarreal a les 10 de la nit i el Barça tancarà la jornada el dijous 16 a 2:15 PM visitant el camp del CUE, l'Almeria. Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora a les 6 amb més informació al Sense Distància.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Si no saps què li regalaràs a la mare, és perquè no has vingut a Centre Verd. Vine i descobreix un munt d'idees de regal i fes-la somriure. Feliç Dia de la Mare. Centre Verd, a Salt, Girona. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 5 de la tarda i a aquesta hora iniciem la darrera hora de Fabricació Pròpia i us volem presentar una proposta cultural, i és que el diumenge 28 d'abril el Palau de la Música Catalana acull una nova edició de Llegats Vivents. No ha marxat, no se n'ha anat, perquè és que li he demanat, si us plau, a Harke, dones tu la notícia als nostres oients, perquè no una, sinó dues entrades, per aquest recital poètic.
Dues entrades dobles, sortegem pels nostres oients, però abans us explicarem una mica què és això de Llegats Vivents. Doncs es tracta d'un recital poètic amb 9 veus imprescindibles de la poesia, 9 accents de tot el territori, autèntics llegats vivents de la modernitat, exemple de creació i dedicació vitals. Noms com, per exemple, l'Antonina Canyelles, la Rosa Font, el Feliu Formosa, Biel Mesquida, Francesc Parcerisses, el Jaume Pérez Montaner, el Josep Maria Sala Valldaura i Olga Xirinacs, amb un record especial també a Nora Albert. Un esdeveniment, Mercè, presentat pels poetes Anna Gual i el Jaume Pons de l'Orda, i amb interludis musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Per tant, a tots els amants de la poesia, ja sabeu, doncs, que teniu una cita en aquest entorn modernista meravellós, que és el Palau de la Música Catalana. I si en aquests moments doncs esteu escoltant a Ràdio Estel, teniu aquesta sort de poder trucar al 93 409 2771. Repetim el número. Mercè, apunta, si t'interessa.
Mira, jo prenc nota, va.
Mira, 93 409 2771, que, com dèiem, aquest diumenge 28 d'abril doncs se celebra aquests Llegats Vivents al Palau de la Música Catalana, i dues entrades dobles doncs poden ser vostres.
Home, és una oportunitat de luxe per poder veure aquesta nova edició de Llegats Vivents, i una oportunitat de luxe també que t'oferé Ràdio Estel per anar al Palau de la Música Catalana. És aquest diumenge.
És aquest diumenge,
28 d'abril.
Per tant, una bona manera d'acabar el cap de setmana amb cultura, amb bona literatura, amb poesia, i d'agafar forces de cara a la setmana vinent.
Doncs mira, i per agafar forces, ja aquest mes de maig, que la setmana vinent ja l'estrenem,
sí.
93 409 2771. Ens ho deia la Har, que estan en joc dues entrades dobles.
Sí, i em sembla que la primera ja ha volat.
Mira, doncs va, a veure si ràpidament vola la segona. 93 409 2771. Ara mateix passen 9 minuts de les 5. Gràcies, Harke.
A tu.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
A l'inici del programa, ahir va ser el Dia Internacional del Gos Pigall, uns animals perfectament ensinistrats per ajudar a les persones cegues o amb discapacitats visuals greus en els seus desplaçaments. Clar, ells estan entrenats per seguir les directrius que els hi indiquen, els ajuden sobretot a reconèixer i a evitar obstacles, a marcar l'arribada a les vores, a les escales, als desnivells, però també estan entrenadíssims per desobeir les ordres de l'usuari quan la seva execució implica doncs, un perill de per tots dos. Per exemple, en creuar un carrer. Mira, de fet, avui en volem saber més i és per això que tenim ja a l'altre costat del telèfon en Francesc Rodríguez, que és el director de l'agència de la ONCE a Girona. Hola, Fran, què tal?
Hola, molt bona tarda, què tal?
Molt bona tarda, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, Fran, aquesta hora aquí al Fabricació. Fran, tenim moltes preguntes al cap, ara mateix, però la primera, quin sinistre aquests gossos, Pigall, tan necessaris al mateix temps?
Qui en sinistra? Doncs sinistra la FOPG, la Fundació ONCE del Gos Pigall, que es troba a Boadilla del Monte, a Madrid, que són els que es dediquen en aquesta fundació amb un espai d'uns 110.000 metres quadrats, on fan la criança, l'entrenament, l'instrucció i tot el tema de veterinària, aquí on es fa.
I explica'ns una mica com és aquest procés de formació d'aquests animals.
A veure, 5 cèntims, perquè si no és un procés una mica llarg, no vull...
No et vols allargar, no?
A veure, un cop els cadells tenen 2 mesos de vida,
sí.
Els entreguen unes famílies d'acollida que hi ha a Madrid, ¿vale? Llavors, aquestes famílies d'acollida, durant 10 mesos, fins que el gos fa un any de vida, estan en el procés de socialització. Què vol dir? Que aquestes famílies d'acollida, amb aquest cadell, van a tots diferents puestos i entorns, no? Doncs centres comercials, supermercats, establiments d'hostaleria, a transport públic, per tal de que els gossos ja es comencin a acostumar a la gent, no? Entorns com un centre comercial, o que s'acostumin a pujar al tren, al metro, a un taxi, etcètera, no? Un cop han fet aquest any aquests 10 mesos de socialització, quan fan un any de vida, aquestes famílies d'acollida entreguen el gos a la FOPG, a la Fundació ONCE. Llavors, és aquí quan comença l'entrenament, i, per últim, la instrucció, que la part de la instrucció ja va més de cares encaminada a el que és el tema del gos guia, el gos pigall, no? Com deies tu al començament, doncs l'esquivar obstacles, saber el que són unes escales, un pas de vianants, etcètera. Un cop fan... Bueno, no sóc tècnic, però al voltant d'allà, quan tenen 19, 20, 22 mesos d'edat, que ja han acabat la instrucció, és quan fan entrega a l'usuari, a l'afiliat a l'ONCE, que ha demanat un gos pigall. Llavors, aquest usuari anirà a la FOPG, a Boadilla del Monte, a fer, doncs, per dir-ho així, com les pràctiques d'un carnet de conduir.
Sí,
doncs,
sí.
Som menys, no?
Val.
T'entreguen el gos i el teu instructor o instructora, doncs aquests dies t'anirà ensenyant els primers dies dintre del recinte de la Fundació, doncs quines són les ordres que li es dona el gos, que es comenci a crear el vincle, i els últims dies d'aquest curset, per dir-ho d'alguna manera, ja es fan pràctiques pel centre de Madrid.
Fran, ho has explicat molt bé, eh? Ens hem fet la idea perfectament. Hi ha algunes races que siguin més indicades per gos pigall?
Bueno, el que... Més hi ha, la FOPG, són els labradors. Després està el Golden, algun pastor alemany, i sí que tenim algun exemplar que s'ha entregat, de fet, algun usuari, penso que un usuari, desconec si s'han entregat més, d'un caniche gegant, ¿vale? Pel tema del tipus de pèl que tenen, que són hipoal·lèrgics. O sigui que si alguna persona té al·lèrgia al pèl dels animals, doncs el caniche és ideal, perquè no genera aquesta al·lèrgia.
Claro que no genera, exacte. Explica'ns, perquè tu ens ho podràs explicar molt bé, estem parlant amb el Fran Rodríguez, que és director de l'agència de la ONCE Girona. Ahir es va celebrar aquest Dia Internacional del Gos Pigall. Com és el vincle, no?, entre un usuari i el seu gos pigall?
Clar, bueno, al començament, què passa? Jo parlo per les meves dues experiències, no?
Val.
Doncs, clar, tu arribes a la residència, no?, que hi ha la fundació, i clar, el primer dia t'expliquen, doncs, quines instruccions se li han de donar al gos i de més. Bueno, és una mica de teoria. El segon dia et fan entrega ja del gos. Abans et diuen com es diu, l'edat que té, la raça, el color i de més, i et fan entrega. Clar, en aquest moment, realment el gos amb qui té el vincle? Amb el seu instructor o instructora. Doncs clar, els primers dies és una mica que el gos es faci anar a tu, que et conegui, i clar, entre cometes, has de començar a trencar el vincle amb l'instructor, no? I començar a crear el vincle amb tu. Clar, a mesura que van passant els dies, la setmana, els mesos, el vincle és més fort, i llavors el tàndem que fem, el gos pigar i jo en aquest cas, doncs, és més fort. No vol dir que les primeres setmanes el gos no segueixi les seves instruccions, no? Però sí que és veritat que hi ha vegades, doncs, que... com dir-ho? El gos, al començament, quan crea un vincle, intenta buscar-te el límit, fins a on es pot, com es diu, aquest s'ha columpiat, no? S'ha columpiat,
sí,
no?
Doncs, sí, sí.
Fins a on poden, a veure si et poden fins... pujar la gepa o no, no?
Val, llavors, sí. Fins a on ells poden arribar, no?
Clar, clar, clar. Sí. I després, doncs, a mesura que vas treballant amb ell i creant el vincle amb ell, convivint amb ell, doncs el vincle és més fort i, clar, quan passen mesos, és un vincle molt fort.
No, no, clar, és que és família, no, Fran?
Sí, sí. Mira, t'has de fer una idea. Jo no sé si tu tens alguna mascota, algun gos domèstic, o la gent que ens estan escoltant.
Sí.
Clar, si hi ha una mascota, és un més de la família, saps vol dir que és el rei de la casa, no?
En
una família. Doncs imagineu-vos un gos pigall, que tota l'estona està amb tu, a tots puestos, a qualsevol hora, a qualsevol dia i a la situació que sigui. Està sempre amb tu. O sigui que el vincle no només del gos cap a l'usuari, sinó de l'usuari al gos. O sigui, tots dos fem un.
Tots dos fem un, tal qual. Fixa't tu, Fran, això també ens ho pots explicar, perquè en aquest Dia Internacional del Gos Pigall, vosaltres heu llançat un lema, i el lema d'aquest any és no els hi donis menjar, només mengen el seu. Per què decidiu doncs, entrar en aquest aspecte concret, Fran?
Clar, bueno, s'ha fet sobretot per sensibilitzar la societat pel fet de que sí que és veritat, no?, que tu la gent es pot trobar un gos pigall pel carrer i, bueno, la veritat és que són macos i són adorables, no?, que se sol dir.
Sí.
Passa, la gent quan el veu diu, ai, que maco, espera, que li dono alguna cosa de menjar. Què passa? A part de que et pot distreure el gos i generar una situació de perill a la persona usuària, perquè el gos deixa, si se distreu, deixa de complir la seva tasca, no?, d'esquipar obstacles, etc. Llavors, què pot ocasionar també el fet de que li donin menjar? Doncs que poden ser intolerants a algun tipus d'aliment. Fins i tot se'ls pot generar alguna intoxicació. Què passa? Amb un animal domèstic, doncs, bueno, si li passa, doncs el duran al veterinari i estarà un, dos, tres dies a casa, no? Si ens passa a nosaltres amb els vostres gossos,
clar,
què passa? A part de tenir que anar al veterinari, doncs potser aquests dies que no es troba bé el gos, no pot anar amb tu al carrer. És aquest el tema, no? A part de la distracció que genera, no? Però sobretot és important que als gossos no se'ls doni res de menjar.
Escolta, Fran, a més de l'alimentació estricta, necessiten algun altre tipus d'atenció especial als gossos pigall?
A nivell alimentari o...?
A nivell general, no?
A nivell general. Bueno, a veure, s'ha de tenir... Bueno, sobretot, a part del tema alimentari, que li donem el seu pinso, les tomes que li puguin tocar al dia, i sempre sense passar-nos de la quantitat, no?, de pinso que li donem. Clar, és la cura, la neteja, el home, l'hem de raspar ja gairebé, bueno, diàriament, o dia sí, dia també, no?, perquè s'ha de pensar que aquests gossos estan a tots puestos, no? Poden entrar a qualsevol espai públic, qualsevol transport públic o entorns d'uns públics. Clar, han de ser uns gossos que estiguin nets, estiguin bé. O sigui que, a més, també a tema de veterinària, de les seves vacunes, de tot aquest procés s'ha de tenir, com ho hauria de fer tot el món amb les seves mascotes, no?
Tal qual, però tal qual, Fran.
En el nostre cas, doncs, encara...
Encara no, més. Encara... Mira, que bé que m'hagis fet aquest tema, també, perquè t'ho volíem preguntar, això, perquè la llei garanteix que una persona que va amb gos pigall, no?, doncs, pugui accedir a qualsevol espai.
Correcte.
Recordem-ho, no, Fran, encara que no estigui admesa la presència d'animals. Però, malauradament, hi segueix havent problemes a diari o no?
A diari, potser, per la meva experiència, a diari no, però sí que ens...
Us heu trobat?
Ens hem trobat, sí, en establiments, per exemple, en algun restaurant, en alguna cafeteria. En un restaurant, per exemple, si els propietaris no desconeixen la llei, diuen, no poden entrar, que posa ja la porta, que a sobre ens diuen que la puerta y un cartel que pone que no se permiten perros. Clar, una primer, que no veiem aquest cartell, no? I segon, que, clar, no és permès l'entrada als gossos, però gossos domèstics, els gossos d'assistència, sí, no? I en aquest cas, el gos pigall. Llavors, a vegades ens podem trobar, doncs, el tirallarrons amb el propietari de l'establiment, fins que, bueno, potser hi ha usuaris que després d'aquest tirallarrons han pogut entrar i ja està, i altres que potser han hagut de marxar, i altres que han hagut de marxar però han posat denúncia. Clar, han de saber els establiments que hi ha una llei.
Que hi ha una llei i s'ha de complir, òbviament, això està claríssim, Fran. Escolta, ja per acabar, perquè a mi... clar, tu, per cert, com es diu el teu gos pigall?
La meva és Gosseta.
La Gosseta.
I es diu Udir.
Udir.
Amb D de Dinamarca.
Udir. Udir. Udir.
Sí, ja venen amb el nom, eh?
Ah, ja et venen amb el nom posat.
Sí, sí, que quan neixen, quan fan la criança, sí. Doncs, cada camada sí. Va corregent una lletra a l'alfabet, ¿vale? Uh-huh. O sigui, si neix la camada de la lletra A, tots els gossos, tots els cadells d'aquella camada, el seu nom començaré per la lletra A.
Val.
Així, successivament, la B, la C, la D, i l'Udir era de la camada de la lletra U. I tots els seus germans i germanes de cadells, doncs, comencen amb la U, el seu nom.
Què és per tu l'Udir i la importància, no?, de l'existència d'aquests gossos pigall, Fran?
Bueno, a part de, com dèiem abans, no?, de la meva millor amiga, vale? Que està sempre amb mi, a part que és molt sociable i molt simpàtica aquesta, doncs podríem dir que són els meus ulls al carrer. Realment, són els meus ulls. És la que m'esquiva els obstacles. Tot i que jo m'hagi de saber l'itinerari que hagi de fer, no?
Sí, sí.
I jo vaig donar les instruccions i el que fa és anar esquivant els obstacles i si li dic buscar un pas de vianants, em deixa el pas de vianants. O sigui, bueno, canvia molt de quan hem d'anar amb bastó, no? Que és molt diferent.
Clar, explica'ns això. Això és interessant, Fran, ja per acabar, perdona, eh?
No?
Però aquestes diferències, no? Entre moure's amb bastó o fer-ho amb un gos pigall, amb l'Udir, per exemple, en el teu cas, Fran. Hi ha diferències?
I sí, molta diferència. Què passa? Que quan vas amb el bastó, el bastó el que serveix és per anar... Tu vas movent el bastó i vas detectant els obstacles que hi hagi, o si hi ha algun esgraó, etc. Tu sempre has d'anar topant, entre cometes, amb el bastó, amb els obstacles. Un cop toques aquest obstacle, ja saps amb el bastó que està aquest obstacle i, per tant, l'esquives. O si has de buscar un pas de vianants, has d'anar palpant el terra amb el bastó fins que trobes el pas de vianants. Sí que és cert que hi ha uns encaminaments a terra, vale, que està en relleu, per tal de que, ja ho diu la paraula encaminament, et condueix cap a l'esgraó, no? Bueno, la rampa que hi ha als pas de vianants. O per buscar una porta, s'anar palpant amb el bastó i tal. Amb l'Udir, jo què faig? Jo em conec el camí que haig de fer. Potser hi ha obstacles que jo estic esquivant gràcies a l'Udir i jo ni tan sols m'he adonat que hi ha obstacles, però jo quan sé que estem arribant a un pas de vianants, li dic, busca cruce. I ella, pum, i em deixa allà a la rampa del pas de vianants. O busca puerta i em condueix fins a la porta o a les escales. Clar, és molt diferent. És com si jo anés agafat del teu braç
clar.
I tu em vas, saps?
Totalment.
En canvi, amb el bastó vas tenir... Has de tantejar...
Intuïció, no?
Sí.
Fran, tens l'Udir ara aquí, amb tu o no?
Sí, sí. La tinc aquí, està aquí en el seu matalàs, que està aquí...
I què està fent, què està fent?
Ara està, bueno, fent la migdiada. Sí, sempre que pot, bueno, cada estona està en el matalàs, després quan passa una estona s'aixeca, et ve a dir sí. Algú, i de més. Però quan estan descansant, descansen i perfecte, però sí, sí.
I fan la seva. Fran, moltíssimes gràcies, de debò, per haver entrat avui aquí al Fabricació Pròpia, per haver-nos explicat la teva experiència i, sobretot, per la importància, no?, de l'existència dels gossos pigall. En Fran és director de l'agència de la ONCE a Girona. Gràcies, Fran.
A vosaltres per l'interès, com us serà.
Una abraçada.
Bona tarda.
Clar, i després de parlar de la importància dels gossos pigall amb el Fran Rodríguez i l'Audir, i del poder terapèutic també i d'acompanyar que poden tenir aquests animals, avui al Fabricació Pròpia ens volem fixar també amb un gos en concret, i es diu Assisi. Clar, la Sisi és un Golden Retriever que viu al Col·legi dels Franciscans de Sabadell, on forma part d'un projecte per aprendre a estimar els animals i que, de debò, quan el vam conèixer, ens va fascinar. I és per això que avui toquem a la porta del director d'aquesta escola, que és en Carlos Fuentes. Hola, què tal, Carlos?
Molt bona tarda, Mercè, què tal, com esteu?
Què tal, molt bona tarda, moltíssimes gràcies. Escolta, estàs amb la Sisi ara o no?
No, mira, ara estic a Barcelona, però la Sisi l'he deixat a l'escola,
sí,
i estava tranquil esperant l'hora de sortida, perquè ell a les 5 en punt estarà a la sortida per acomiadar els alumnes a la porta.
Clar. Explica'ns, a veure, per la gent que encara no coneixi la Sisi, que jo crec que ja és molt famosa, Carlos, qui és? A veure.
Mira, la Sisi és un gos que fa 7 anys viu als Franciscans de Sabadell.
Sí.
Ell viu al convent dels frares. Som 4 frares i viu amb nosaltres, i té de treballar a l'escola, al Col·legi Sant Francesc, que és l'escola que tenim a Sabadell. Ell té un horari, igual que un professor, i treballa en diferents aspectes del nostre projecte, que és estimar els animals com feia Sant Francesc. Llavors, ell, per exemple, a les 8 del matí ja està a l'escola, rep els alumnes a l'entrada de l'ESO, després a les 9 d'Educació Infantil i Primària, i comença la seva activitat. La seva activitat és, primer, rep els alumnes. Mireu, aquí hi ha un aspecte concret molt interessant, que és, jo que sóc el director, estic moltes vegades a la porta, entran els alumnes i no me diuen res. Aquí tothom diu, bon dia, sí, bon dia, Carlos.
Però el director res.
Que et saludin, saps?
Clar. Clar, clar, no, tota l'expectació per a la Sisi. Escolta, però explica'ns millor també, Carlos, com va arribar la Sisi, o sigui, com vau tenir la idea, no?, d'adoptar la Sisi.
La idea ve d'un exalumne nostre, que un dia em va dir, fa 7 anys, això, diu, per què no teniu un gos a l'escola? Dic, un gos, diu, però tu estàs boig, o què vols fer amb un gos?
Sí.
Home, som una escola franciscana, tenir un gos és estimar els animals, com Sant Francesc, i a més, és ensenyar als alumnes que un gos no és una carta als Reis, Max, i després el deixem. Un gos és més que un animal, no? És més que un animal de companyia. És algú que has d'estimar, que has de cuidar, que has de mimar, i que millor que fer-lo en una escola, no? En una escola que tinguéssim un gos i que els nens tinguéssim aquesta idea de que el gos és seu, o sigui, el gos és de l'escola, és cadascú dels alumnes, i l'estima moltíssim el gos. I també hem creat aquesta idea de que quan ells han volgut tenir un gos a casa seva, s'ha explicat molt bé a partir de la Sisi que no és un gos per un mes o per un any, és un gos per tota la vida.
Doncs aquesta idea és fonamental, Carlos, jo crec, pel que estàs transmetent, no? Aquesta idea estan aprenent a estimar-lo, a la Sisi, però també al mateix temps també a ser responsables, no? Del que implica. Ells com ho van rebre d'entrada, els nens?
Bueno, nosaltres, el gos va entrar a l'escola en un acte que fem cada any per Sant Francesc, que sempre ve algun famós, algú que ve al pati per Sant Francesc, I llavors aquell any, fa 7 anys, va arribar un personatge que tenim i portava doncs una capsa tancada, no? I quan vaig obrir la capsa i la gent va veure que era un gos petit, perquè era molt petit, tothom va ser impressionant, gent que plorava i tot, no? Perquè dic, avui Sant Francesc ha portat un gos, però no qualsevol gos,
sí,
el vostre gos, i l'haureu de cuidar. I l'haureu de mimar, l'haureu de portar a la perruqueria, l'haureu de portar al veterinari. És vostre. I això va ser magnífic. O sigui, des d'aquell dia, la Sisi és un punt molt important a l'escola Sant Francesc.
Carlos, qui s'ocupa de la Sisi, no? Hi ha algun professor responsable, a banda dels alumnes, eh? No? Però el dia a dia que tu deies ara de la Sisi, alimentació, que s'ha de passejar-lo, higiene, però al mateix temps, no? També està durant les classes a les aules. Però qui s'ocupa, no, de la Sisi? Per exemple, on dorm?
La Sisi té... Primer, al convent ens ocupem els frares i la cuinera, que li fa el dinar. O sigui, la...
Ah, prou bé, segur que deu menjar molt bé la Sisi, doncs.
Sí, menja bé. No, però menja allò que li toca.
Clar.
És un gos, no ens oblidem.
Sí, sí, tens tota la raó, això.
Per tant, té una alimentació d'un gos. Que ningú se n'oblidi d'això. Eh? Alguna festeta, li donem una coseta. Però si no, si té la seva alimentació,
sí,
que està recomanat, i d'això s'encarrega la cuinera del convent, o sigui, té el seu plat, igual que un frare, té el seu plat propi, i quan comencem nosaltres a dinar, ell també comença a dinar, val? Ell dina amb nosaltres al convent, vale? Llavors, a l'escola té una professora, que es diu Anna Castejón, que és la professora que s'encarrega del gos. Es cuida de que el gos faci el seu horari. Una de les activitats que fa és, a l'hora del pati, ell no pot estar al pati, perquè al pati, saps què fa? Al començament ho deixàvem i anava a veure si podia agafar algun entrepà d'algun.
Clar.
Saps? I llavors van dir, no, aquest no és el camí. Aquest no és el camí. Llavors van crear una història que és, a l'hora del pati s'apunten,
sí,
algunes que volen, i poden sortir fora
a passejar
amb la professora.
Ah, molt bé.
Donar una volteta al gos,
sí,
i la condició és que només poden parlar en anglès entre ells i amb la professora. I és una activitat que fem,
ah,
i hi ha una cua immensa per treure la Sisi a l'hora del pati.
Home, tu diràs. Escolta, Carlos, ens té fascinats doncs, aquest projecte, no?, que heu portat endavant al Col·legi dels Franciscans de Sabadell. No sé si teniu pensat en un futur, diguéssim, no sé, a adoptar, diguéssim, a un altre Sisi, no?, que li faci companyia o...
Sí, a Sisi va fent anys,
val?
A Sisi té el seu equip, té els alumnes de quart d'ESO que s'encarreguen de portar-lo al veterinari, que s'encarreguen de la perruqueria, perquè, clar, ha d'anar a la perruqueria de tant en tant, perquè el netegin i tal, i a Sisi també entra a les classes, a certes classes, especialment a I3, perquè quan comença el curs... Els més petits ploren quan entren a l'escola perquè és la primera vegada que venen a una escola gran, no? I llavors la Sisi el portem i és curiós perquè els nens després demanen anar a l'escola perquè tenen el seu gos allà, no? I pensa que el gos, el Golden, és més gran que ell.
No? Clar, però, clar. No, no, clar.
I el reben i li donen aplaudiments i li canten cançons.
Que bé.
Hi ha un aspecte molt important també de la Sisi que és ell té una relació molt especial amb els nens. O sigui, amb qualsevol nen, quan anem pel carrer, els nens, ell no sé per què, segurament perquè sempre ha viscut amb nens, té una relació de respecte amb els nens, no? Fins i tot quan un nen es posa malalt a l'escola i
ell ho nota.
Secretaria, perquè ell també moltes hores està a secretaria i el porta a la secretaria, es posa al costat d'aquest nen o aquella nena per fer-li companyia, per dir-li, jo estic aquí. Jo, mira, no havia tingut mai un gos.
Ah, mira, això t'ho volia preguntar, no havies tingut mai?
No, mai a la vida.
I com ho valores?
Ara seria impensar la meva vida sense un gos. Fins i tot et diré una cosa que és molt important. El gos, al convent, ha fet una tasca important entre els frares, d'unió, saps? O sigui, el gos és un mes. I el pare Agustí, per exemple, Agustí Boadas, que havia estat molts anys al convent de Sant Taló, a Barcelona, el gos per ell és molt important, no? I quan passa pels corredors i li diu, guapo, com estàs, guapo? I també té el pare Manel, que li dona una mica de xutxes
ara
si el persegueix, no?
Ja.
Persegueix.
Bueno, però això us ha unit encara més, no, Carlos? Vull dir, és...
El gos també és un punt de referència al convent i a l'escola,
sí,
i això és molt bonic. Mira, hi ha pares que van famílies que quan han matriculat els seus fills a l'escola han dit, ho fem perquè tenia un gos, perquè una escola que ensenya a respectar els animals diu molt d'aquesta escola.
Mira, Carlos, jo crec que ho hem de deixar aquí amb aquesta afirmació que acabes de fer, que és una veritat immensa. Carlos Fuentes, director del Col·legi dels Franciscans de Sabadell. Ja sabeu que són els protagonistes i els responsables de la Sisi, que és el gos, no, que us acompanya dia a dia en la vostra escola. Ha estat un plaer. Gràcies per haver-nos explicat aquest bonic projecte.
Moltes gràcies i us recomano que sempre, que sempre, que sempre penseu que Sant Francesc d'Assís estimava els animals, respectava els animals, perquè moltes vegades els animals donen més que els humans. Tingueu una bona tarda, pau i bé, us ho diu un franciscà.
Moltes gràcies, Carlos. Una abraçada ben forta.
Adéu.
Adéu, que vagi molt bé. Vinga, va, que ja passen 5 minuts després d'aquesta conversa amb el Carlos Fuente. La veritat és fascinant, perquè també hem pogut parlar amb el Fran Rodríguez, director de l'agència de l'11 a Girona, de la importància dels gossos pigall. Ara, quan dèiem, passen 5 minuts a 6:15 de la tarda, agafem una mica d'aire, va, que arrencarem la recta final perquè arriben ells. Arriba en Santi Jiménez i Antoni García Ramón. You show the light.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba a la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Estar què?
Estava aquí buscant pis.
Però a on ha dit? Que t'ha trobat un o no?
Sí, a on vist jo, mira.
És que no puc permetre cap dels pisos.
El meu barri és molt barat.
No puc permetre ni el lavabo dels pisos.
El meu barri és molt barat.
A on vius?
Fort Pienc.
Fort Pienc.
A Fort Pienc.
1.800 trobes moltes coses.
Clar.
Sí. I al meu bloc de pisos,
sí,
hi ha dos que s'han quedat lliures.
Per què?
Perquè ha marxat la gent.
Ah, val, no per alguna cosa. Em pensava que venia un...
No ho he mirat, però...
2.400.
Ah. No, home, no.
Quin barri vius tu?
Jo visc al barri de Sant Antoni.
Home, però és que clar...
Panoja.
Viviu a zones bones.
Bueno, sí.
No, ja et donaré. El que passa és que...
És com un dubte. Viu a zones bones. Doncs clar.
Clar.
Però... És el que guanyem aquí a Ràdio Estel.
Només ens faltaria tenir-te de veïna.
A la Jarque.
Ens ho passaríem bé.
Perdoneu,
et convidaria a barbacoes.
Al pis de la Jarque no hi ha ascensor, eh?
Quina alçada?
En el meu tampoc.
Ah, no? Quin pis vius? Quina alçada?
Jo visc el tercer, però els dos que han quedat lliures són el principal.
Ah, això és important.
I tenen...
Rampa.
Terrassa. Per les barbacoes.
Ah, sí?
Sí?
A les que et convidaré.
Sí. Bueno, no sé, ja aniré, gràcies.
Toni, tu podràs venir a fer els postres.
Què vol dir això?
No el convides a dinar.
No? Però digue'ls-hi la veritat, digue'ls-hi tota la veritat. Quants pisos han de pujar?
5, a casa.
Sí,
si era
6.
El pis actual...
No convida la porta.
5. Sí. Pobret, no arribaria el primer.
No arriba el principal.
Bueno, jo he convidat gent de la casa, d'aquí de Ràdio Estel, i no han arribat al de tot.
Negat.
Han arribat al tercer han reculat.
Quan convoques barbacoa no va ningú, bàsicament.
No. Sí que s'omple, massa gent ve.
No, o sigui, a sobre ens diu, porteu a veure.
Això
porteu,
sí.
O és que
has de pujar carregada.
Clar.
Vale, clar. Bueno. Doncs, no doncs escolta, i després et dono si truques.
Sí, doncs sí, m'interessa.
Vale, doncs ja et diré.
Bueno, ja heu acabat ja la vostra secció
sí, no?
De...
immobiliària.
Sí. La secció de Tecnocasa sí, ja l'heu acabat.
Sí. Bueno, quan vau acabar el Sant Jordi vosaltres?
Això.
Fred o no?
Vam acabar, sí. Vam acabar a l'Ajuntament.
Sí, a l'Ajuntament.
A l'Ajuntament?
Coroi.
Els Premis Ortega i Gasset.
Ah. Ah.
Sí, sí. No has vist el País avui que
no.
Les fotos ah, sí? Del còctel?
Sí,
sortiu. Ai, sortiu?
En sèrio?
El Santi, sí.
I tu què feies, no sorties?
Jo estava amagat a la barba.
No, no, molt bé, molt bé. Va ser una gran festa i una cosa magnífica.
Bueno,
quin entusiasme.
Sí. A quina hora vau marxar?
Jo a les...
Aviat. La... Jo vaig marxar a 11:45.
Sí, ah. Jo també, a les 10:15.
Bueno, perquè clar, estàvem
jo rebentats. Jo et dic, a les 11 estava al llit.
També. Jo una mica més tard, 12 estava dormint. Sí,
sí. A tu no t'han convidat a cap festa, Mercè?
No.
Tenia,
però és que tampoc...
Jo tenia
o sigui,
com
no,
5
no
festes
pogut.
Per anar després 5. De Sant Jordi. I només vaig anar a la bona, ah. Que és l'empresa que em paga, és la que havia d'anar per collons. Però...
Per això diuen magnífica.
Sí, exacte.
No estava mal.
No, no, estava prou.
Té una mica de fred, va cantar un senyor que no sé qui era.
Però què es fan aquestes festes? Quina és l'agenda?
Veure i parlar.
Donen, primer donen uns premis, els Premis Ortega i Gasset, de periodisme.
Mm-hmm. I a qui li van donar?
A una fotògrafa... Hi ha un periodista àrab, que no me'n recordo, un periodista àrab que no va poder anar i va aparèixer molt des de Gaza amb el telèfon.
Mm, en directe, o...?
Sí, no sé si era en directe o havia gravat abans. Però clar, això ja...
En directe des de Gaza.
Sí. Bueno, què passa?
Cuidao!
Va, i què? Va, ja està, pobre. Bueno, és que clar, i després, aquí les i
després,
preguntes de...
I després va haver-hi el noi aquest d'Operación Triunfo.
Quin noi?
L'Alfred. Crec que era...
Ah, això, la cantava, que jo no sabia qui era. Vaig
que no li va fer cas, no li va fer cas ningú. Sí, ningú. No li va fer cas ningú, pobre.
No estarà el jurat d'Eufòria.
Sí, és jurat d'Eufòria.
Va cantar i aleshores hi havia jo, la ni gent caso. I els escriptors i...
La gent li tirant li llibres.
I la... editors i polítics, molts polítics.
Molts polítics?
Ah, sí?
Sí, sí, bueno, tenia en compte d'organitzar l'Ajuntament de Barcelona, clar. També.
Collboni hi era?
Home, i tant.
A primer.
Hi era.
Sí, molt,
sí, tots.
Molt bé, bueno. I no us heu refredat, ni...
No,
feia fred, eh?
Bueno, ell ha agafat una galipàndria.
Però jo ja m'he anava abrigat i tu anaves molt fresca.
Però si em vau veure que anava amb jersei i amb abric i amb
per
bufanda.
Per ser ell anava abrigadíssima.
No ho vaig tolerar bé, aquell fred. Se'm va posar dins.
Té molt de fred.
Bueno. Què hem de fer?
Heu pensat en nosaltres aquests dies, perquè...
Què?
El món s'acaba.
Sí. Per què s'acaba? A veure...
Xavi Hernández renova, Pedro Sánchez diu que marxa, o sigui...
Sí, sí,
bueno, encara tot... no ho ha dit... O sigui, Pedro Sánchez ha dit que s'ho està estudiant.
Bueno, és un inici, és un senyal.
Quan tu, el senyal.
Quan tu veus que ve un meteorit... Ja...
No, encara no ha arribat.
No.
Sí, ho veieu així?
Adiós.
En canvi... Sí, home, jo no sé. Si marxa, doncs pues, mira tu, que tingui salut.
És una senyal, sí. És una senyal xunga.
I el...
Que marxi.
El
que,
no,
que, el... que ho hagi dit, que ho hagi anunciat.
També et dic, Toni,
sí.
Que el cas de Xavi Hernández...
És pitjor que el de Pedro Sánchez.
Molt pitjor.
Per què?
Però et diria que tinguis esperança, perquè pot ser, que tinguis remei, que això, tal com van les coses en aquest club...
Sí, pot ser que demà el fotin fora.
Pot ser que aquesta tarda mateix hi hagi una reunió a casa de la porta, tornin a demanar sushi...
Aquesta agonia no s'acaba mai, no?
Van demanar, van demanar sushi...
Com ho saps, això?
Eh?
Bueno, ho saps, que van demanar sushi.
Sí,
hi havia periodistes a la porta.
I va arribar el motorista del parc. El parc està bé, no?
Oh, carai. Ui, tant.
No, demanaran el de...
El
del Chino Feliz.
Sí, casa sushi, sí.
Però ja en tenen el sushi fresh, si no m'equivoco. Em sembla...
Sushi fresh és per tu, el sushi fresh.
No està malament, eh? I és car, també. Ara el parco...
Sushi fresh. És que sona tan malament. Sushi fresh és nom de...
Sushi fresh sembla...
Nom de casa de senyoreta.
De sushi fresh. Sí. O de detergent.
Aquí la casa es demana el bon sushi. I després passa el que passa.
Què passa? Que la gent se'n va de varetes, no?
Sí. Bueno, no ho sé, doncs, això és el que expliquen.
Doncs, no,
van prendre bon sushi.
Va venir un motorista del sí. Parco, però que igual en lloc d'un motorista podia haver arribat amb un camió de 8 eixos per tot el que havien demanat, perquè el tio anava que només es veien bosses. O sigui, ell... Es veia allò que pobre... No.
És que la porta...
Bueno, es va arribar...
Més per la porta, no?
I es va arribar el dels altres.
Va arribar primer el de la porta.
Ah, o sigui...
Va arribar primer el de la porta de Parco i després va arribar el de Kentucky Fried Chicken pels altres.
Bueno, i també per la porta.
El de Honest
Greens. Amb el combo especial,
i
les dues pieces del coronel...
Coronel?
Coronel George, clar.
I, el, sí, i qui hi havia més? Hi havia el Deco, no? Qui hi havia més?
Hi havia el Deco, hi havia el Xavi. Hi havia el Massip, que sí. Molt, el Juli Guiu, també. Sí, aquest no va menjar massa.
Juli Guiu.
El Juste.
No, el Juli Guiu
Juste,
no va.
Juste no hi era?
Juste hi era, sí. Però el Juli Guiu no va menjar massa, perquè normalment sempre té poca gana.
És un bon plan, aquest, bueno.
Bueno, perdona, però és que si s'ha de, de decidir el futur del Barça i ja fan la, la gent allà...
No, però això ja va ser una, un cop decidit, com perquè ha explicat avui a la porta que en dos minuts ho van tenir tot decidit. I una vegada havia, ho havien fet en dos minuts, van dir, bueno, pues, que pues, ho celebrem, no?
Clar, és que saps què passa? Que quan vius moments de molta tensió, quan prens ja la decisió, et baixa tot i se t'obre l'estómac i et ve la gana.
Estan interessadíssims en, en la teva interpretació. Clar.
Tot això és una història que ve sobre canvis de decisions. No?
Bona.
Vale? I això és del que parlarem avui.
Sí.
Escolteu aquesta trista història. Que és una història d'un canvi de decisió, també, com la, com la que ha fet en Xavi Hernández Creus.
Però, un moment, perdona, Sant,
ara, és a Terrassa.
Sí, és veritat, però qui creus, qui va convèncer qui, en aquest cas? O sigui, qui va ser, a la porta el Xavi o Xavi a la porta?
És bona pregunta.
És que és molt bona.
És bona.
Bueno, m'han xiu, és la peixera.
Quina periodista.
Quina gran periodista.
Bueno, va dir de Ferran,
Qui va No, mira, saps que, és que no hi havia...
No hi ha...
No hi havia opció. És que no hi ha parella. No hi ha parella.
No hi ha parella. No hi ha parella. Però hi havia el Rafa Márquez, no? No el poden...
Rafa Márquez.
Rafa Márquez.
És...
Rafa Márquez no, ni per una banda de mariachis.
No, no es fien. A més, mira, un no arriba... Un no...
Tocant el guitarrón mexicano amb una mà i sense donar-se importància.
Un... Això és una qüestió de que Xavi va veure... És una doble paradoxa. Sí. Xavi va dir que volia marxar, però no volia marxar. I els altres van fer veure que volien que es quedés, però no volien que es quedés. Aleshores, s'han donat compte...
És com els pastorets.
És com una partida de pòquer.
En Joanic.
Sí, clar. O sigui,
Xavi és Joanic.
I em deia, jo vull marxar. No, però jo no vull marxar. No, i l'altre va dir, no, queda't, queda't. Dic, hòstia, tant de bo te'n vagis. Però, aleshores... Què és el que es dona amb aquesta situació? Que això, tot això està...
Amb aquesta música sentit.
És boníssim.
És que... T'has de trencar el cor.
Sí. En aquesta situació, tot això, a més, passa a la muntanya de Montjuïc. Perquè això passa al Camp Nou.
És molt...
I ara estaria al Camp Nou pitjor del que està ara, perquè l'haurien cremat els socis.
Yeah.
Però com el Camp de Montjuïc, l'Estadi Olímpic, només van... El dia que van més van 15.000 socis. Que prou fan amb no morir de fred allà dalt.
Sí.
Bona gent. Sí.
Hi ha dos, de socis, tots són turistes.
I la resta són turistes, que quan li marques un gol al Burgos Recreativo fan l'onada. I els altres socis...
Estàs perdent 3-0 i estan fent l'onada.
Clar, perquè han de mantenir-se calents.
Clar, fa fred. Manera.
I aquestes coses són les que... És la trista història. Però Xavi ha canviat d'opinió. I també va canviar d'opinió José Gómez.
José Gómez.
Jo tenia una pregunta.
Del Xavi, encara?
Sí. Puc fer una pregunta?
Sí, home, pot ser el que vulguis.
Fes el que vulguis.
Què haguéssiu fet vosaltres en la situació de la porta? Perquè, clar, no té calés, té Xavi encara amb contracte per un any.
Mira, si no vols anar tota la vida amb els pantalons pel turmell, cosa que a la porta li és igual, perquè no veu on porta els pantalons.
Noi. Pobre,
tu. I mira cap a baix i no veu pantalons.
Noi, va.
No, res. És el dia que Xavi diu, jo me'n vaig... I dius, no, espera un moment. Te'n vas ja. I el fots fora. Això seria el que seria normal.
I aquí agafes?
És igual. Agafes a l'amic del...
No, és igual.
A l'amic del Marc, a l'amic del Toni.
A qui sigui,
és el,
clar.
És el Barça. Sí, és el Barça. Tu creus que no vindrà ningú?
Rafa Márquez?
A qui sigui.
Mira, jo tinc aquest... Jo soc també...
Mira,
hi ha un
senyor,
la teva
hi ha un senyor que està passant ara que podrien agafar-lo.
Mira, la senyora, el senyor aquest de la, del casc...
De la moto. De la moto,
de la
moto.
No li veig ni la cara que fa.
És igual.
El xòfer del bus.
És igual.
El tio que està robant una moto.
I ho faria millor.
És que no és aquesta la discussió.
És una
qüestió. Quina és la discussió?
La dignitat.
Dignitat.
Dignitat. És dignitat.
Que tens paraula.
I,
que dius, estic
i que,
pensant...
A més, i que t'han mentit des del principi, sí. Que va dir que s'ho havia plantejat a l'estiu.
Que ja des de l'estiu estava pensant en marxar.
Ah, no fotem.
Això és el que va dir.
Sí, sí, ho va dir, ho va dir.
I això, cari, estimats oients, ho va dir...
Carits oients.
Això ho va dir quan el Barça estava a 10 punts del Madrid. Una altra paradoxa fantàstica. És que hi ha moltes paradoxes. Una és aquesta, les dues, la que t'he dit del Camp Nou i la que us he dit que volia marxar però no volia, però volia quedar-se. I l'altra paradoxa és, va dir que marxava quan estava a 10 punts del Madrid. I ha dit que es queda quan està a 11!
Ai.
A 11! O sigui, un punt més i ara diu que es queda. I una altra única paradoxa és que avui ha dit... Em quedo perquè a l'estadi m'aclamen.
A ell.
Sí, sí.
Sí, és veritat, l'aclamen. El que passa és que no s'ha donat compte que l'estadi que l'aclamava que es quedés...
El Bernabéu.
És el Bernabéu.
Clar. Té sentit.
També hi ha una altra paradoxa, que és que ell ha estat presumint durant molts mesos de que des que va dir que marxava, el rendiment dels jugadors era increïble i l'equip estava patant-ho. Raudonés per marxar. No?
Sí. Marxa. Sí.
Des de que sabem que te'n vas jugant millor, perden igual. Un altre dels arguments que he dit és...
Som un equip triomfador.
Som un equip que a Europa ja li podem mirar la cara a tothom.
Sí, sí.
Tot i som els mateixos que ho perden.
Un equip en construcció.
Contra l'Amberes.
Ja. Yeah. Te'n van fotre...
Jo hi era, Amberes.
Hosti, tu.
Va ser el mateix equip que va perdre contra una col·lecció de pobrets refugiats ucraïnesos que jugaven a Hamburg, que van anar a Hamburg en autocar passant controls de passaport, que van arribar, van menjar un entrepà al...
De cigrons?
A l'àrea de l'autopista, van baixar, van sortir a jugar i van guanyar el Barça. És un equip que ha d'anar a Girona.
Ha d'anar a Girona.
I com el Girona et foti quatre xitxarros... Veuràs el que passa amb la roda de premsa d'avui.
Ha d'anar a Girona, que Girona palma tothom, No.
Que Girona aquell dia jugarà a entrar a la Champions...
Que et menjaràs un xutxo de 15 metres. I no serà de crema. No. M'explico. Ens en fotran 20.
Quan va a Girona, al Barça?
D'aquí la setmana que ve.
La setmana que ve?
Dilluns ve el València, al tanto.
Tu imagina't que empates a València...
I dissabte que ve van a Girona.
Què fas amb Xavi?
Després d'haver fet el sacramental aquest que acabes de fer avui.
Però si ho heu dit a l'inici, marxarà en qualsevol moment, poden fer fora.
És que no pot fer... O sigui, el club no es pot permetre aquest espectacle.
És el ridícul constant.
És un ridícul immens, i venim de l'època de Bartomeu. Aquell senyor que Ernesto Valverde li deia Néstor Verde. No sabia dir Ernesto Valverde, deia Néstor Verde. El entrenador Néstor Verde.
És una trista història.
És molt trista aquesta. Jo no sé quina història portava.
El pitjor que... en aquesta secció, realment, s'acaba el món. El món s'ha acabat.
Harry, que havíem de parlar de José Gómez.
Però és que això és més trist encara.
No, quan llegim el titular de José Gómez...
Ja ho veuràs. Però José Gómez va canviar d'opinió.
Quina vergonya de club.
Llegiré el titular de José Gómez va donar una entrevista a La Verdad de Murcia amb un titular...
Fa 14 anys, Passa, ara... La Verdad de Murcia és un grandíssim diari.
Ja prepararàs pel...
No ho sabem.
Tenim reverberació pel micròfon? Farem un moment que ens la posin, perquè de veritat que el titular...
El titular se'l mereix.
A veure.
Quan em diguin, jo...
Paula, tu manes.
Ja?
Tira, prova.
Volveré a estudiar. De la petanca no se puede vivir.
Com?
Espera un moment. Espera un moment que intentaré llegir una altra vegada sense riure.
Va. Jo com la porta dient que hi havia unanimitat en la decisió de Xavi, va.
Va, intento,
Va, vinga, tu pots, Toni.
Un moment.
No pot.
Espera un moment. Volveré a estudiar. De la pe... José Gómez. Quin tros de burro.
El titular és, fa 14 anys José Gómez va ser entrevistat. Ell era jove, molt jove.
Sí. Perquè és conegut per jugar...
Molt bé, com es nota.
És la petanca, oi?
Acabava de guanyar el campionat juvenil de petanca.
Sí, calla. I va donar 5 euros.
I explicava a la Verdad de Murcia, que la Verdad de Murcia sempre diu...
La verdad.
I a Múrcia.
Volem aquesta música sempre per la nostra
secció. Sí, oi? Us ha agradat?
Sí, m'agrada molt.
Ell dejó el colegio en segundo de secundaria.
Sí.
Para dedicarse a su carrera deportiva. Entiéndase que la carrera deportiva es jugar a la petanca.
Claro.
Tal y como le contó a este diario.
S'ha de tenir força,
Por las mañanas ayudaba a su madre en casa. Sí. Y por las tardes se dedicaba a entrenar en el club de petanca Las Palomas de San Basilio.
Oh!
Que no es la cantant.
La quantitat de
cas. Paloma San Basilio, sinó són les palomes.
Les palomes.
És el grup que va formar ella, amb altres. D'ahir...
La quantitat de cracs de la petanca han sortit d'aquest club.
Home, això és una cantera.
És la masia de la petanca.
Sí.
Espanyola. D'ahir la frase que volviera a estudiar. Sus compañeros de entrenamiento, que devien tenir tots entre 70 i 85 anys, que hacían las veces de consejeros.
Ah, ja
bàsicament perquè veien que el xaval... Sí, era un nano de 14 anys
bueno, jugant però ens els agrada.
Amb iaios que van a jugar... Què és el que fas quan ets...
Gran, quan et jubiles.
I ell era l'únic que no portava aquella passeta.
Ai, sí.
Que és el l'imant. L'imant aquell per aixecar les voltes.
Que has jugat tu, no, Harky?
Sí. Home,
jo també he jugat a
petanques.
És divertit.
Sí.
Home, per dedicar-te professionalment i deixar d'estudiar, doncs potser no.
Sí. Clar.
Això és diferent,
José.
Però per passar l'estona, també.
Los compañeros que hacían las de consejeros le recomendaron que continuara con sus estudios para poder labrarse un futuro.
Clar.
I aquí va començar una lluita per
la campanya.
De que Espanya no perdés un dels seus grans valors esportius. No en tenim massa, però aquest és un. I es va iniciar una campanya per les xarxes socials per trobar un patrocinador pel José.
Volien que fos Adidas.
Sí.
I va... És una marca molt coneguda
en el món de la petanca.
Sí. Tu penses petanca però i et ve al cap
Adidas.
El logo d'Adidas.
Però això ho esteu dient en sèrio? Això ho esteu
sí, no, no, això va sortir.
Sí, sí, val.
El hashtag era petanca for life. De la petanca sí se puede vivir. I el millor que era, utilitzant el eslògan conegut de la marca alemanya, era impossible is nothing.
I ara hi ha unes declaracions que entenaria sense riure.
Això va passar als 14 anys. I ara ha reaparegut.
No, el José.
El José ha tornat.
José.
Mireu, per això et deia que hi ha decisions que es poden canviar, Xavi Hernández. Estàs a temps de tornar-la a canviar.
Bueno, José Gómez ha dit això, a l'espanyol. Llegué a lo más...
Ya no parla amb la verdad de Murcia, t'has adonat, eh?
No, no sé, sí. Llegué a lo más alto y me di cuenta de que el sueño de vivir de la petanca se había acabado. Entrené para ello y llegué a lo más alto. Subir a un podio y escuchar el himno de España... Uf, ya una pausa dramática. Cuando lo recuerdo... Se me ponen los pelos de punta. Digo, José Gómez.
Claro.
José Gómez.
Jo, bueno, quan
veig... 45 anys.
Estic passejant.
Tio sensible.
No, ara té 20 i pocs, eh?
No, clar, seria 14.
Jo ara, quan passejo al Grut, i passejo pel parc de l'escorxador i tal, i estan allà...
Com es diu? Grut.
Quan veig els iaios jugant a petanca...
Sempre penses en el José.
Penso en el José. I veig per què quan no acaba la partida... No posen l'himne d'Espanya o de Catalunya o que fos... Perquè jo no he vist mai amb una partida de petanca que posin l'himne quan acaba.
Amb el ràdio.
Sí, clar, li van posar ahir...
És que és molt dur l'esport amateur.
Bueno, nois.
José va reprendre els estudis. Acabaré molt ràpid.
Mira, un minut.
No deixo així. Va reprendre els estudis i actualment treballa...
Acaba bé.
Ha estudiat i què treballa? De mosso de magatzem.
Ah, mira.
Amb una empresa de pintures.
Veus?
Bueno...
Y el tío declara, al tener que trabajar tenía menos tiempo para entrenar, pero segueix tenint la mateixa ilusió. Mi sueño sería poder ser de nuevo campeón de España y poder ganar un mundial con mi selección.
Mundial de la petanca.
Si el día de mañana la petanca fuera un deporte olímpico, ¿por qué no?
I el Xavi Hernández jugant a la petanca el veig, també.
Bueno, doncs mira, ja ho sabrem.
Aviat.
Deporte olímpico.
Vinga, va, Santi Jiménez, Toni García Ramon, gràcies, eh? Vinga, va, adéu, va. Fins demà, eh? A 2:45.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc. Amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família,
L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.